Apropa't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest dilluns l'actualitat ens porta fins a la capital del Baix Penedès, on la setmana passada van aprovar els pressupostos per aquest 2021. Per saber-ne més, anem fins a Domenys Ràdio i saludem de nou la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui com a secció d'actualitat, com bé dius, parlem dels pressupostos del Vendrell. I és que el passat dilluns, dia 22 de febrer, van aprovar el pressupost per un import total de 55,7 milions d'euros. I per això, i perquè ens expliqui com han quadrat aquestes xifres, que deu ser complicat, tenim el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament del Vendrell, el Baltasar Santos. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, content d'haver aprovat els pressupostos i tenir uns pressupostos per a la ciutadania dignes.
Complicat en època de Covid?
Bé, complicat, però sobretot aquest pressupost d'enguany, d'aquest any, és una adaptació dels canvis que ja vam fer l'any passat. L'any passat vam fer una adaptació del pressupost ja que vam aprovar, vam rectificar, diguem, el pressupost, vam fer una modificació del pressupost per tal d'adaptar-lo a l'època de pandèmia. Per exemple, van reduir les partides de cultura, de festes i esports, activitats que per motius de pandèmia no es podien exercir, i aquest any hem continuat en aquesta línia, no?, de reduir aquestes partides que no podran tenir tanta despesa, i hem invertit en partides que sí que en tindran més.
La veritat és que sorprèn molt aquest pressupost, a banda de ser equilibrat, m'imagino, ja ens parlaràs de deute i com va tot, si és possible, però clar, parlem d'agosarat, primer perquè toquem, òbviament, doncs, aquesta lluita contra la pandèmia i els efectes que tindrà, és a dir, no només a nivell sanitari, sinó també, doncs, cal preveure que encara no hem vist la pitjor part d'aquesta pandèmia, que seria l'econòmica, però a banda agosarada amb projectes de tipus cohesió social, protecció mediambiental i el Next Generation, que ja m'ho explicaràs després.
Sí. Bé, exactament. És a dir, aquí s'ajunten dues coses. Un pressupost que s'adapta al de Covid, que per tant la pujada d'impostos que van fer durant les ordenances va ser molt moderada, tot i que sempre rep les crítiques de part de l'oposició, però va ser una pujada molt moderada, congelació de la resta de taxes i d'impostos, i sobretot invertir en les despeses que més necessiten avui dia, per exemple, en temes d'adaptació dels centres escolars, no? I s'han fet algunes inversions en centres escolars, o per exemple reforçar serveis socials, o per exemple nous equipaments en temes de formació, per fer front a les necessitats d'avui dia de millora de la comoditat de les persones. I això s'ajunta, doncs, amb el model de ciutat que volem, que és un model de ciutat que camini cap a una economia més solidària, una economia més de proximitat, una economia que ara es diu més resilient, no? Més, que aguanti millor les embrancides de qualsevol crisi. Ja tenim una crisi important. Mm-hmm. Per tant, és aquest equilibri el que hem intentat buscar.
Si et sembla, fem una mica de repàs, no? Toquem en primera part, doncs, aquesta lluita contra la pandèmia. Jo m'imagino, tu vas rebre moltes crítiques per part d'aquesta pujada d'impostos, que no sempre és ben rebuda per la ciutadania, però clar, també partim d'aquests ajuts que es fan a autònoms i que potser no són del tot suficients, no? És una mica com que al final acabeu vosaltres sent l'interlocutor més directe, no? D'aquests sectors, potser els mals mesos, no? Que serien els bars i restaurants, no? L'hostaleria.
Bueno, sobretot quan hi ha un increment, un ajust a l'alça d'impostos o taxes, per molt minsa que sigui, sempre és criticada per la ciutadania. Bé, la ciutadania no sempre recorda d'on venim. Els grups de l'oposició és una altra cosa, perquè alguns dels grups de l'oposició que avui estan a l'oposició saben perfectament d'on venim i, de fet, estaven al govern causant els efectes econòmics que van obligar aquest Ajuntament a tenir un pla d'ajust que ens dura fins al 2023. I això és important remarcar-ho, perquè això significa que igual que altres ajuntaments de la nostra dimensió, més o menys, doncs poden tenir a l'any 7-8 milions de marge que després poden fer inversions, nosaltres no els tenim. Nosaltres aquests diners, aquests romanents, que es diu, aquests van a parar a eixugar deute, obligadament, no és que puguem decidir de dir aquests 7 milions els dediquem i, per tant, els dediquem a fer inversions o els dediquem a serveis i, per tant, podríem permetre's el luxe de no pujar impostos i fins i tot de baixar-los, no? Ho han fet altres companys d'altres ajuntaments i està molt bé, eh? Està en el nostre ADN aquest. Però, clar, no és la nostra situació. La nostra situació és que partíem d'una situació en el 2010 de més despesa que ingressos per una mala previsió del govern d'aleshores i que això ens va causar, doncs, un endeutament brutal. Total. I estava en endeutament, en el 2012 estava en endeutament un dèficit del 186% dels ingressos. Això vol dir que havia de venir a l'Ajuntament tancat durant dos anys per poder pagar el deute.
Això o directament, clar, sí, el que dius. Clar, parlem del doble, quasi.
Clar, això significaria dos anys. Porta tancada, no presta cap servei, no tenir policia, no tenir cap funcionari, no tenir res, és a dir, porta tancada, no fer res, clar. Que no existís l'Ajuntament durant dos anys. I clar, això és, evidentment no ho podem permetre, i llavors es va fer aquest pla d'ajust que ens ha de portar fins a l'any 2023 i que estem complint els objectius de sanejament del l'Ajuntament. Ja aquest any 2020 hem superat, diguem, el 75% del dèficit, per tant hem recuperat l'autonomia financera per demanar un préstec. L'Ajuntament no ha de demanar permís a ningú, no ha de demanar permís a instàncies més altes, i aquest any 2021 amb aquest pressupost arribarem al 64%. La idea és que en el 2023 sigui el 50% el dèficit, que és l'objectiu que estem avançant. És a dir, estem complint amb tots els serveis, estem millorant serveis, estem invertint en la ciutadania, estem fent algunes inversions també importants, no?, de transformació urbana. Tot això fent complir amb els objectius de pagar deute i de complir, diguem, la part econòmica, que és el que ens toca.
Perquè, a més, m'imagino que com molts ajuntaments, i sobretot dels grans, heu deixat d'ingressar X diners aquest any 2020 que hem passat a causa de la pandèmia, o no ha estat el vostre cas?
Sí. Hi ha hagut alguns ajustos en els ingressos, evidentment. No tant com s'esperava. Per exemple, l'impost més gran que té qualsevol ajuntament és l'impost de béns immobles. No ha patit la davallada que podia haver patit. Ja ens advertien alguns companys que havien estat en governs anteriors que l'any 2008 i 2009 i 2010, que va ser també anys de davallar ingressos, fruit de l'altra crisi, doncs l'IBI era l'impost que menys baixava. La gent és molt responsable i la gent acaba pagant l'IBI. Altres impostos, sí. Sobretot el que ens ha baixat molt, per exemple, és la plusvàlua. No és conseqüència de la crisi, és conseqüència de que ara l'habitatge té un preu, no al Vendrell, a tot arreu, més baix en general que quan es va comprar en la bombolla immobiliària, i que, per tant, la gent que fa operacions de compra-venda, doncs, perden diners d'alguna manera i, per tant, no paguen aquest impost de la plusvàlua, no? I això és una merma d'ingressos. No només pel que ven, sinó també per la Generalitat que deixa d'ingressar aquest impost. Bueno, ja ho sabem que és així.
Anem a aquestes actuacions que fareu en aquests grans tres àmbits que heu dissenyat. Seria, per un, que és el més important que ara mateix ocupa, desgraciadament, que és aquesta lluita contra la pandèmia i els seus efectes, no? Dins d'aquest heu fet una sèrie de lluita que ens agradaria que ens expliquessis, si pot ser.
Bueno, el que hem fet, el que està en la nostra mà, és poder adaptar algunes taxes, alguns impostos a la previsió que tenim per fer front a la pandèmia. Per exemple, l'any 2020 van estar molts comerços, molts negocis, tancats durant 3-4 mesos, alguns més. Llavors van refer l'ordenança per tal que aquest any compensar aquell ingrés que els comerços ens van fer, perquè no es podia modificar l'ordenança, el procés de modificar l'ordenança és llarg, i per tant ho hem modificat per aquest any. Per tant, aquest any compensem el que no havien d'haver pagat l'any passat molts comerços. És una manera d'ajudar els comerços que es recuperin. Uh-huh. Després tenim una altra línia d'ajuts també a comerços compatible amb que ja hem fet anteriorment, de 200 mil euros, també per ajudar doncs, a bars, a negocis que han hagut de tancar o que han tingut una davallada forta d'ingressos. Uh-huh. I després reforçar tot el que és polítiques socials i polítiques actives d'ocupació, que és el que també ens permet doncs, a totes aquelles persones que estan en ERTOs o que estan en situació diguem, de vulnerabilitat, doncs poder ajudar-los a trobar feina, a reciclar-se, i amb l'objectiu aquest, d'inserir-se novament en el mercat laboral.
Uh-huh. Sí, perquè els ERTOs encara tenim aquest marge de 3 mesos ja, escassos, que ens queden, que serien el 31 de maig, i que després d'això pot ser que hi hagi una davallada important d'atur aquí a la nostra comarca, i concretament al Vendrell, no?
Veurem què passa, veurem què passa. Decididament el Vendrell i el Baix Penedès necessiten moltes inversions per generar indústria, hi ha projectes que estan aparcats perquè la Generalitat no ha fet les inversions necessàries en els darrers 10 anys. Això és un tema que tocàvem a la campanya electoral, dèiem que la comarca necessita invertir en indústria, necessita invertir en logística, necessita invertir en aquests polígons industrials que tenim mig abandonats, dar-los de servei per atreure empresa. Tot això s'està treballant a nivell comarcal perquè sigui una realitat. I nosaltres, el Vendrell concretament, la indústria que tenim és la indústria del turisme i del comerç, bàsicament. Uh-huh. A banda de que molts ciutadans del Vendrell doncs, treballen a la indústria, uh-huh. a la comarca i a Barcelona i a Tarragona, però la nostra, diguem, força o sector diguem més potent a nivell local és el comercial i turístic, és el que volem ajudar al màxim possible.
Uh-huh. Un altre del projecte també molt agosarat que ha sortit a les notícies les darreres setmanes és aquesta tramitació que esteu fent amb la Sareb, no? Per la cessió d'habitatges per lloguer social. I aquí, de fet, el projecte més fort seria el primer parc d'habitatge públic per a lloguer social, no?
Bueno, això està bastant avançat, esperem que en pocs mesos puguem tenir ja el primer parc d'habitatge públic per dedicar-lo a habitatge social. Això és fruit d'un treball conjunt del govern municipal, però també recolzat per alguns grups de l'oposició en el mandat anterior. Uh-huh. De fet, aquesta iniciativa va ser una iniciativa de Podem que també teníem els socialistes en cartera. Vam incrementar l'impost de béns immobles per als grans tenidors amb la idea de forçar doncs, que les empreses, els bancs i la Sareb, doncs, en lloc de tenir els pisos buits, doncs, que es dediqués a lloguer social, que els cedís per formar una borsa de lloguer social. Hem tingut alguns contactes de particulars amb pisos per cedir-los, però són pisos que s'han de rehabilitar completament i, per uh-huh. tant, els hem hagut de rebutjar. I altres, per exemple, la Sareb s'ha posat també en contacte per cedir doncs, una borsa de pisos que veurem com es concreta, si seran 30, seran 40 habitatges que es posaran a disposició de les persones més vulnerables del Vendrell. Tot això, a més del projecte que ja tenim treballant des d'habitatge,
sí.
amb el conveni de la Generalitat, de lloguer social i d'impuls del lloguer i tal.
Uh-huh. Una altra de les novetats que també es posava en marxa l'any passat i que continuen enguany, doncs seria aquesta ampliació del servei del Passbus del Rubén Gràcia, que és bastant conegut aquí al Penedès en xarxa, que està funcionant molt bé. No? I és una ampliació potser necessària i que el mes de gener va guanyar molts usuaris, va ser 528 usuaris, en un servei totalment deficient, segons ens havia explicat el mateix Rubén, no?
Sí, estem molt contents d'aquesta mesura, és una de les mesures que més èxit hem tingut en aquest any 2021, en aquest any 2020, que és quan ho hem posat en marxa. La veritat és que l'experiència ha estat molt ben valorada pels usuaris, també per l'empresa, perquè abans la mateixa empresa deia, abans passejava ferro i ara trobem que servim per algo, que servim de veritat per passejar, per portar les persones al seu destí, no? I sobretot comunicar als barris i els nuclis habitats que tenen menys possibilitats de comunicació mitjançant una línia de transport públic regular. Per tant, aquest transport a demanda està d'un èxit que ens permet cohesionar millor els diferents nuclis habitats del Vendrell, comunicar-nos millor i, bueno, un èxit que durant aquest any 2021 doncs ampliarem. De fet, aquesta setmana passada, fa dues setmanes, de fet, ja s'ha començat també a fer el servei a polígons industrials, que també és molt important, i bueno, estem molt, molt contents i continuem impulsant aquest servei.
Una altra de les grans que s'anunciava, no recordo ben bé, perquè com hem tingut aquest lapsus en polítics durant les eleccions, estic una mica perduda, però sí que era la gratuïtat de del P2, el de les escoles bressol municipals, no?
Bueno, és una altra mesura que nosaltres diem, és un nou dret. És un nou dret que hem fet, crec que això, a l'Ajuntament del Vendrell, és l'Ajuntament pioner, no sé si de tota Catalunya, jo no he rebut notícies. De fet, alguns partits durant la campanya electoral de les autonòmiques, com deies, han incorporat aquesta mesura que hem aprovat al Vendrell per fer-la extensiva a tota Catalunya. Nosaltres hem fet aquesta gratuïtat, ja feia temps que reivindicàvem aquesta gratuïtat de les escoles bressol, i aquest any comencem pel P2. Segurament ampliarem el proper any a les franges de les escoles bressol. És un nou dret que permet un estalvi per a les famílies, que permet que els nens i nenes puguin estar escolaritzats i socialitzant-se amb els altres nens, i també permet a les famílies doncs, que no sigui per motius de renda que no puguin portar el nen a les escoles bressol. Des del moment que és gratuït, tothom ho pot portar. Abans has de pagar 100 euros, 120 euros, però totes les famílies no s'ho poden permetre. Clar. Llavors, això és pensar en tots i en totes les famílies, sobretot en les que no poden o no tenen els recursos suficients per poder escolaritzar els nens en escoles bressol. Per tant, parlem d'un nou dret, de fet.
Dues d'aquestes que acabarien en el tema de cohesió social, territorial i mediambiental seria el Porta a Porta, que s'ha demostrat que ha estat i que segueix sent un èxit, i la naturalització de les platges, que clar, hem vist com el Glòria se'ns duia a les platges del Vendrell i unes quantes també de la comarca. També dos projectes doncs, que anem cap a l'Agenda 2030, d'alguna manera, i a ser més eficients en la cuina.
Bueno, aquí hi ha una sèrie de mesures, evidentment, que ens han de permetre adaptar-nos amb aquest canvi climàtic i lluitar contra el canvi climàtic. Una està en l'àmbit de la recollida de residus, que per nosaltres és molt, molt car, i això ho paga la ciutadania. Estem canviant el model. De fet, l'empresa que ho fa fins ara, EcoBP, doncs ara acaba el contracte, tot i que es provarà durant uns mesos, però a nivell comarcal com a nivell local estem molt interessats en que la recollida de residus sigui molt més eficient, en el sentit de que separem bé els residus, que portem a l'incinerador el mínim possible, que és el que de veritat dispara més el cost. Per tant, té un doble objectiu la recollida de residus, aquests nous sistemes eficients. Per una banda, el compliment amb els objectius mediambientals, i per una altra part, la part econòmica, no? el cost que suportem de l'Ajuntament i per ende dels ciutadans i ciutadanes del Vendrell. I això és el que volem canviar, tot aquest escenari. I volem reciclar i volem que ens costi menys diners a tots i a totes. I en això estem.
Bé. Acabem ràpidament perquè se'ns esgota el temps, Balta? Que aquí anem una mica a fil, però són moltes coses que heu aprovat i que són importants. La de transformació urbana, si et sembla, la dic de passada, i la de Next Generation, que aquesta m'ha impactat molt, doncs te la deixo a tu. Com a aquesta transformació urbana, doncs continuar amb aquesta ampliació d'illes, de vianants, d'espais públics, de la redacció del projecte del Parc del Botafoc, les obres de l'edifici Tavaris, no? que ja venen, em sembla, de l'any passat, el pla Renove d'asfalt i de voreres més enllumenat públic per tal de que sigui tot molt eficient. I ara explicant lo del Next Generation, que m'ha flipat molt,
Bueno, no de flipar, no? És a dir, tenim una oportunitat que són els fons del Next Generation i estem treballant en projectes que puguin ser assumits per la Unió Europea i que per tant puguin traduir-se en una en noves transformacions urbanes del ben vell. En tema de transformació urbana està clar, nosaltres el que volem és una ciutat per les persones. Si fem més carreteres, hi haurà més cotxes, i si fem més carrers peatonals, hi anirà més la gent caminant i la relació entre les persones és una altra. Volem potenciar aquesta convivència, aquest fer carrer, aquest conversar i aquest poder anar a tot arreu a peu, no? I amb vehicles de mobilitat sostenible. I això és el que estem fent, aquesta transformació, aquesta eliminació de barreres arquitectòniques, més enllumenat, perquè tenim forces problemes de pagades de llum per un sistema poc eficient d'enllumenat, i per tant fem una inversió de 200 milions d'euros en això. I després, en temes de Next Generation, bueno, el que estem potenciant o el que volem potenciar són, per exemple, un projecte de recuperació integral de les madrigueres, de protecció de les platges, de la via, tot el que té a veure amb el camí de Ronda, que comunica, diguem, els municipis per la via costanera, vale? Tot això ho volem presentar en aquests fons de Next Generation. Tenim ja bastant avançats els projectes. Tenim també el projecte del Parc del Botafoc, tenim també el projecte de rehabilitació de la Vila Casals. Bueno, són tots projectes que han de servir per transformar la societat, per transformar el Vendrell, per recuperar alguns espais importants des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista d'atracció també turística, no? Des del nostre potencial.
Doncs Baltasar Santos, ha sigut un plaer poder conversar amb tu i que ens expliquis doncs aquest projecte engrescador, aquests pressupostos complicats, força complicats, no m'agradaria estar a la teva pell ara mateix, de quan heu fet tots els números, però benvingut sigui doncs que la capital de la comarca doncs compti amb aquestes grans avantatges que tots gaudirem en gran o en petita mesura, però que som ciutadans del Vendrell també, i que nosaltres també gaudirem quan estiguin tots fets. Moltíssimes gràcies, com sempre, i una abraçada. Se'ns esgota el temps. No sé si m'he deixat alguna coseta.
Alguna coseta important allò de la participació ciutadana, no?
Perdó.
Tenim una partida dedicada perquè siguin els ciutadans qui decideixin en un procés participatiu a on van els diners, i hi ha alguns temes d'economia solidària, no? De moneda social, que segurament en una altra ocasió podrem parlar més profundament.
És veritat, se m'havia oblidat la moneda social. Tens raó. Em sembla que et convidaré un altre dia perquè m'expliquis lo de la moneda social, perquè voleu implementar-ho i també sembla molt agosarat.
Bueno, tenim, el mes de març farem una jornada sobre moneda social, serà el primer, diguem, impacte directe en la ciutadania, que jo crec que aquesta explicació doncs serà el moment que potser de fer-la extensament.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies i una abraçada.
Una abraçada, gràcies, Lourdes.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
En qüestió de segons arriba aquest segon flash informatiu del matí a càrrec de la Goretti Martínez, i després d'una breu pausa seguirem amb l'educadora canina Neus Bertran, que avui ens continuarà explicant com es comuniquen els gossos, quines són les seves senyals perquè les puguem interpretar bé.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. L'edifici principal de l'Ajuntament de Calafell estarà tancat per obres durant 5 mesos. L'edifici principal de l'Ajuntament de Calafell romandrà tancat per obres des d'avui dilluns durant un període de 5 mesos. La causa són les obres per fer-lo accessible i reformar la segona planta per acollir els serveis interns de la corporació amb una inversió d'aproximadament 300.000 euros. El tancament temporal de l'edifici implica també el de l'oficina del Servei d'Atenció als ciutadà que hi ha a la planta baixa. Per mirar de minimitzar la molèstia que això implica, les altres dues oficines del SAC obriran tant al matí com a la tarda. Tant a Segur com a la platja, el SAC obrirà de 8:45 del matí a les 7 de la tarda ininterrompudament de dilluns a dijous. Divendres obrirà 8:45 del matí i dissabte obrirà l'oficina de Segur de 9 a 1. De la seva banda, els treballadors municipals que presten servei a les oficines existents a l'edifici consistorial aniran a treballar durant els mesos d'obres a la segona planta de la Biblioteca Ventura Gassol. Sant Cugat Sesgarrigues s'adhereix a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues es troba entre el grup de 74 municipis i 4 entitats que ja han formalitzat la seva adhesió a la MEP, l'Associació de Municipis per l'Energia Pública. Es tracta d'una nova associació de municipis per la gestió pública de l'energia que també compta a l'Alt Penedès amb la participació d'altres 3 municipis, Vilafranca, Gelida i Mediona. El propòsit és el d'avançar cap a la municipalització de la xarxa de distribució. La MEP és una associació que vol impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, mesura que s'entén clau per lluitar contra la pobresa energètica, avançar cap a la transició energètica justa i assolir la sobirania energètica. En definitiva, es pretén un nou model energètic públic, sostenible, ecològic, democràtic i just. La cooperativa d'habitatge La Bastida vol implantar-se a Vilafranca i busca socis i sòcies. La nova cooperativa d'habitatge La Bastida ha començat a caminar a Vilafranca amb l'objectiu de convertir-se en una alternativa social al tradicional mercat d'habitatge de compra i lloguer. La Bastida, seguint l'exemple d'altres cooperatives que ja existeixen arreu del territori, neix amb la premissa bàsica de considerar l'habitatge com un dret i no com una mercaderia. En un moment en el que la polèmica al voltant de la vivenda està més viva que mai, l'arribada d'aquesta proposta a Vilafranca obre alternatives que s'hauran d'anar explorant en el futur més immediat. De moment, La Bastida encara no té socis i sòcies a la comarca ni tampoc solars o edificis en els que començar a desenvolupar la seva proposta. És per aquest motiu que la cooperativa està treballant en la difusió del projecte per aconseguir captar l'interès de vilafranquins i vilafranquines i així crear una primera bossa d'associats. I acabem explicant-vos que Porto i Barcelos seran els rivals del Noia a Europa. El Noia ja coneix els rivals de la màxima competició europea després que dissabte es realitzés el sorteig d'una competició que s'ha hagut de reformular després de no poder-se jugar a la fase de grups tal com estava previst. Després de la renúncia de la majoria de federacions, als bombos només hi va haver representants de l'Hockey Lliga i la Lliga Portuguesa. La Lliga Europea 2020-2021 es resoldrà amb una lliga de 3 grups amb 3 equips cada un que es disputarà entre el 9 i l'11 d'abril a una pista neutral. Els 3 primers i el millor segon classificat de tots els grups s'enfrontaran en una Final Four els dies 15 i 16 de maig amb seu encara per decidir. L'atzar ha determinat que l'equip de la capital del Cava jugui l'accés a la Final Four al grup A amb el Porto i el Barcelos, primer i segon classificats de la Lliga Portuguesa, empatats a 48 punts.
Penedès en xarxa.
Dia Martí Tarrit, en joieria de Vilafranca.
Aquest dilluns tenim cita amb els peluts perquè ens acompanya l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis, amb la qual us donem pautes i molta, molta informació per guanyar en convivència i en salut dels peluts. Ben tornada, Neus.
Hola, bon dia.
En l'última cita amb tu, aquestes cites periòdiques que mantenim un cop al mes, parlàvem sobretot de comunicació. Ens explicaves que els gossos es comuniquen d'una forma molt diferent a com ho fem els humans i ens ensenyaves sobretot a valorar, a saber distingir les seves senyals de calma. Avui, si et sembla, fem un repàs d'allò que vam dir perquè fa uns quants dies i entrem més en les senyals d'amenaça.
Sí,
Sí, sí, volia continuar parlant de comunicació perquè, clar, els senyals de calma és una part molt important, però les que acostumem a veure sovint i la gent segurament doncs les reconeixerà més, són els senyals d'amenaça. Però clar, abans d'arribar aquí, està molt bé ja conèixer quines són les altres, no?
Fem un repàs ràpid d'aquestes senyals bàsiques de calma que ens explicaves bé fa 4 setmanes.
Sí, l'altre dia us vaig comentar que són uns senyals que l'objectiu és mantenir una cordialitat, un equilibri a nivell social, i aquests senyals són de molt baixa intensitat i en molts casos no es detecten. Però aquests senyals ja indiquen una incomoditat del gos. El gos les utilitza per calmar-se ell i per calmar a l'altre. A més, les fan contínuament durant el dia, no? A nosaltres o al carrer, o quan es troben un altre gos o un patinet o qualsevol cosa que els incomodi, no?
El que és bo puntualitzar és això que deies, eh? Són senyals de calma, però vol dir que ja hi ha algun petit problema.
Això mateix,
val?
Sí.
Van a rebaixar aquella possible tensió.
Molt bé, exacte.
Per tant, si les identifiquem, ens anticipem, fem que no arribin les senyals d'amenaça, si els sabem llegir bé, no, el nostre animal.
Exacte. És com avisos de que aquell gos està incòmode, i quantes més n'en fa, doncs
més incomoditat hi ha, no?
Clar, més alerta hem d'estar nosaltres de que algú hi ha que no, el gos no està bé. Llavors, si ho detectem a temps, l'estem ajudant i el traiem de la situació X, o no fem quelcom que està provocant que aquest gos ens faci aquests senyals, evitarem arribar a més. Per això és tan, tan important, no?, conèixer-les.
Clar, i costa perquè no tenen res a veure amb les senyals que faríem com a humans. Per tant, és bo conèixer-les perquè, si no, anirem molt perduts.
Sí, i ric perquè hi ha alguns d'aquests senyals que s'interpreten amb la ment humana, no? Per exemple, si el gos està deslligat i el cridem d'una manera contundent i el gos comença a olorar el terra, fent-se com si no ens sentís, està fent una conducta com de desplaçament que se li fa aquests senyals de calma, no? Nosaltres ho interpretem com aquest gos està passant de mi. Estic cridant i quan més el crido i més fort, més passa de mi. I realment ell el que ens està fent és un senyal de calma. Llavors, per això, a vegades nosaltres doncs, interpretem, si ens ho fes una persona que l'estem cridant i ens ignora,
diries, passes diríem, de mi, no?
Sí, i t'enfadaries, però realment aquell gos el que està fent és, ei, crida'm d'una manera.
Perquè li ha molestat, potser, el to.
Li resulta amenaçant. Això passa en molts casos.
Doncs sovint ens comuniquem amb ells quan estan deslligats i no estan al voltant nostre cridant.
Sí, i de veritat que no cal. I, de fet, una de les pautes en casos així és canviar el to de veu i la manera de cridar el gos. No ho sé per què, però en general es pensa que les ordres doncs, han de ser d'una manera
autoritària, no? I contundent.
O demanar les coses, perquè la paraula ordre és com una mica així militar, no? Però demanar les coses ha de ser així, contundent. I amb els gossos i persones, no?, ho veig moltíssim. Persones que són superdolces parlant i de sobte quan li donen una ordre al gos semblen un sergent. No ho sé per què, però és com molt comú aquest tipus de comunicació. Llavors el gos
no ho rep bé.
L'efecte és contrari. L'efecte és contrari. Si en aquest cas, per exemple, que et deia, no?, aquest exemple, ens ajupíssim, el cridéssim amb veu dolça, alegre, o inclús féssim una mica de carrera així com jugant, incitant-lo a que vingui, hi ha moltes més possibilitats d'èxit, però moltíssimes més, de que el gos vingui.
Curiós, i ho fem malament.
Sí, sí, sí. I ja et dic, i és com, o sigui, el que tenim nosaltres après, no?, de que s'ha de cridar així el gos i que si fa aquesta conducta, clar, ens està ignorant perquè el gos és...
I aleshores si encara puges, no?, més el to de veu, sí. No? Ets més contundent.
I al final
més agressiu, entre cometes.
Sí, exacte, ell cada vegada et veu més amenaçant. I al final el gos acaba cedint i acaba venint perquè ja ha vist que no hi ha manera que et calmis.
Que no ens entenem, no?
I a vegades, el que també he vist en molts casos, no?, que quan el gos ve se'l renya. I dius...
Perquè no t'ha cregut a la primera.
Clar,
i ell, clar, ho rep d'una altra forma.
Totalment diferent. Ell que entén que a la propera ocasió pot passar aquesta situació i només de sentir el seu nom quan el cridis ja es posarà a fer coses en tensió perquè no vol que la història acabi d'aquesta manera, no? És com un conflicte de comunicació perquè les coses s'entenen totalment diferents. I, bueno, tornant als senyals de calma, doncs una, per exemple, seria aquesta.
Aquesta odor al terra. De l'alçada d'un campanar, eh? Sí. Perquè és molt habitual.
És molt, 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 molt. Olor al terra, girar la cara, girar el cos, asseure's, per exemple, fer la postura de joc, que és aquella postura amb les potes de darrere aixecades i les de davant estirades, com si fessin una reverència, no? Inciten al joc. I no potser és que en aquell moment vulguin jugar, simplement ho estan fent servir de senyal de calma per calmar-te. Badallar. A vegades hi ha gossos que en una circumstància que no, realment no tenen son, badallen. Aquella casa, no ho sé, un moment acalorat de discussió i el gos badalla perquè està intentant calmar el seu grup social, no? I, bueno, aquests senyals els podem utilitzar, inclús imitar un badall quan veiem el nostre...
Nosaltres?
Sí.
Quan per dirigir-nos al gos.
Sí, sí, sí. Si el veiem nerviós... Mira, aquesta no la vaig comentar l'altre dia i és molt important. Si veiem el nostre gos que està nerviós pel que sigui, en alguna situació concreta, podem badallar, fer veure que badallem, no? El podem ajudar. Li estem transmetent calma, li estem transmetent que no passa res o que no hi ha motius d'estar preocupat. Sí, sí, nosaltres podem imitar el badall, girar la cara, girar el cos, si tenim davant un gos així nerviós, o estem amb el nostre gos i tenim davant un estímul que sabem que per al gos és amenaçant, el gos segurament ens mirarà. Si ens mirarà a veure què fem. Ho fan molt els gossos.
Com actuem.
Exacte, ho fan molt. Els gossos que, sobretot els que no saben o són més novells anant per llocs urbans, miren molt les referències que tenen i les referències som nosaltres, no? En general, a no ser que tinguin un altre company que n'hi ha a casa. La nostra actitud o fer senyals de calma a nosaltres en segons quines situacions els poden ajudar. Si hi ha un estímul que li fa por i nosaltres donem l'esquena a aquell estímul o no el mirem, aquell estímul, i el gos ens veu, ell pot interpretar que a nosaltres allò no ens preocupa. I, bueno, també és una manera d'ajudar-lo.
Posar-nos al seu nivell, no? Actuar com fan ells.
Utilitzar el seu llenguatge. És la manera com més ràpida de que ell capti les coses, no?
I, en canvi, davant d'una possible amenaça o d'un estímul que ens pot amoïnar, sempre reaccionem amb estrès, amb crits...
Aquí està. I això costa molt, també, de canviar el xip en general, eh? Quan algú reacciona, ja ha arribat un punt que ha començat a reaccionar amb certs estímuls, la tendència és reprimir ràpidament aquella reacció mostrant-nos agressius.
Sí, perquè és com a cop calent, no?, i reacciones així agressivament.
Sí, amb un crit, amb una tibada de la corretja. Clar, hi ha persones que els hi comento, clar, és que estem reaccionant d'una manera agressiva i realment ells no ho han arribat a pensar que allò és una manera agressiva de tractar el gos, però sí que ho és.
Perquè tu mateixa t'espantes o pateixes per ell i la teva reacció no l'analitzes, és espontània.
Exacte.
I no penses en cap moment que això sigui pitjor.
I a més també hi ha el factor social de que no vols que el teu gos la liï.
Bé, això també pesa,
i
no?
I és molt, sí.
Que no sigui molt per mi, no? O pel meu gos.
Sí, clar, el gos que calli ràpid perquè, clar, la gent em mira malament o... I, bueno, clar, en situacions així estem transmetent al gos que nosaltres també estem molt nerviosos i que ho resolem amb tensió i agressivitat.
I clar, si no? Som el referent, no ajuda.
No ajuda. No ajuda. Bueno, és que això, entre persones, jo sempre poso exemples, traient els gossos i amb persones, no? I dic, a veure, és que si vas amb un amic i aquest amic surt corrents perquè segurament tu el seguiràs, creus que hi ha un perill, no? O està molt nerviosa, tu et transmetrà aquests nervis, no? Doncs una mica és això el que fem amb els nostres gossos. La cosa una mica va per aquí també, amb ells.
Després de repassar aquestes senyals de calma i com ajudar-los, anem per les senyals d'amenaça. Si això no ha funcionat o no ho hem llegit bé o no hem estat al cas i pendent de l'animal i no les hem pogut veure, va pujant d'intensitat i arriben aquestes senyals d'amenaça que sí que identifiquem millor que no pas les de calma.
Sí. Deixa'm dir que abans d'aquests senyals d'amenaça també...
Hi ha un intermedi?
Sí, hi ha un intermedi. O sigui, després dels senyals de calma, que quan aquests senyals de calma el gos interpreta que no estan funcionant prou, en molts casos comença a manifestar senyals d'estrès. Per exemple, quan el gos s'espolsa sense estar mullat. A vegades, les persones, quan els hi dic, veus, això que ha fet ara és estrès. Es treu com l'estrès de sobre quan s'espolsa, no? Es treu la tensió de... Ai, doncs ho fa molt, això. I no, clar, com no ho coneixen, no saben que és un senyal d'estrès, que vol dir que aquell gos no ho està passant bé. Badallar també pot ser un senyal d'estrès, però és diferent el badall de senyal de calma que el d'estrès.
I com els coneixes?
El badall de senyal de calma s'apropa més a un badall de son. Com més tranquil, el gos està més pausat... Quan un gos està molt, ja bastant estressat i badalla, normalment, bueno, ja el veus, no? Tot ell que està com més inquiet, fa un badall i normalment fa una petita vocalització aguda al final del badall. No sé si m'explico. Se sent com una mena de... no crit, però aquell badall acaba amb un to agut, val? És com... Bueno, es nota que el gos està
més
traient...
Tens.
Més tens. Sí, és diferent el badall de senyal de calma que el d'estrès. Després, un gos, per exemple, que es mou d'una manera inquieta, que no para, no? En segons quina situació. Si està en aquest estat moltes hores al llarg del dia... I aquí podem parlar d'un estrès
constant,
més crònic.
No?
Sí, sí. Si és en certes situacions, per exemple, hi ha gossos que a casa seva estan super tranquils, dormint, i al carrer estan molt nerviosos, no? Llavors, bueno, s'ha de detectar una mica també aquests senyals d'estrès, si són puntuals o continus. Quan és continu ja s'ha de fer una teràpia molt més profunda, no?
Clar, i intentar esbrinar també què els pot provocar, no?
Sempre hi ha alguna cosa...
detonant.
Una necessitat no coberta, una por. La por en els gossos és molt, molt, molt comuna. Més del
ah,
que...
Sí?
Molt. Molt. La por i la inseguretat ho és molt.
És per el ell. Que més els destrota.
Sí, el que més els estressa i l'estrès... doncs acaba portant aquests senyals d'amenaça, aquestes conductes que no ens agraden, bueno, clar, portant la convivència, no? Un altre símptoma d'estrès que es pot detectar és, en segons quina situació, el gos li surt de cop tot una capa de caspa.
De caspa?
Cos. Sí, 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 sí. Com si mudessin de sobte una pell, la capa més superficial de pell, després marxa, vull dir, quan passa la situació allò li cau i ja està, però hi ha gossos que en certs moments els hi surt caspa de cop i és també un símptoma d'estrès.
Aquesta és fàcil, és molt evident si
és
la coneixes.
És molt evident, però també hi ha persones que potser
no
saps. Si no els hi dius...
No, clar. Jo no ho havia sentit en la vida.
Pues, doncs sí, sí.
Sí, sí.
I després hi ha conductes, per exemple, més greus com compulsions, obsessions, Val? Per exemple, gossos que es persegueixen la cua. Això poden ser gossos que estan o hiperestimulats o hipoestimulats, no? que estan poc estimulats i tenen aquesta conducta d'estrès de perseguir-se la cua, que en molts casos han sortit vídeos i tal com una cosa divertida, però no és divertida, no?
L'animal està angoixat.
Sí.
Aquest és l'estadi intermedi.
Aquest és l'estadi intermedi. Si ja, el que comentava, no? Si no han funcionat aquells senyals de calma, passem a ja manifestar una incomoditat més evident. Hi ha gossos que abans de presentar senyals d'amenaça poden estar en aquest estrès, intentant, gestionant-ho, molt de temps. I de sobte un dia doncs, ja en tenen prou i reaccionen amb senyals encara més contundents perquè ja no poden més, no?
Anem a aquestes senyals més contundents, sí. Les d'amenaça.
Bueno, aquestes potser no són tan... no n'hi ha tantes com les altres que hem comentat, però sí que són segurament molt més reconegudes i evidents, no? Per exemple, els lladrucs. Els lladrucs... bueno, abans dels lladrucs, normalment sempre hi ha una mirada fixa a un estímul que no li agrada, val? I això ja és un senyal d'amenaça. Els gossos són depredadors. Quan han de caçar a una presa, el primer que fan és, bueno, primer la detecten amb l'olor, etc, i quan ja la tenen, ja la veuen, pues fixen la mirada, no? Llavors aquestes conductes depredatòries també les utilitzen quan se senten amenaçats per defensar-se, perquè és la seva manera de d'atacar, no? Llavors, en molts casos, posaré un exemple. Quan vaig treballant amb gossos pel carrer, sempre comento a la gent, estem treballant amb el teu gos, però sobretot has de mirar a l'altre gos que et trobes, amb gossos, per exemple, que s'han de socialitzar amb altres, no? No vagis directe a qualsevol que et trobis perquè vols socialitzar el teu gos, perquè observa l'altre. Si l'altre l'està mirant fixament, i no ni pestanyeja, o sigui, l'estan probablement amenaçant, val? O sigui, li està dient, aquí no vinguis, no, aquí no t'acostis. I n'hi ha molts que es nota, vull dir, miren el gos que s'està apropant fixament i, bueno, pot ser que hi hagi una interacció bona, si es fa a poc a poc i tal, pot ser que sí. Però d'entrada això ja és una amenaça, que et mirin fixament.
I la següent senyal és el lladruc?
No.
Encara no?
No. Depèn també del gos, eh? Però la seqüència normal seria mirada amenaçant i fixa, inclús n'hi ha alguns que es posen a terra, ajaguts, com els lleons abans de caçar, o les lleones abans de caçar, sí. De sortir corrents, doncs aquesta postura de aguaitar, no? Així. Llavors, o sigui, si no respectem aquest senyal d'amenaça de mirada fixa i ens apropem o l'estímul s'apropa a aquell gos, el següent pas podria ser ensenyar dents. Aquí sí que es veu clarament, no?, que t'està amenaçant, t'està dient, mira què tinc,
i
si et passes ho faré servir, sí. Uh-huh. I grunyir. Grunyir i ensenyar dents, normalment pot anar acompanyat. Hi ha gossos que molt subtils, en aquest aspecte. I
n'hi ha que no parlen, no? Com diríem en terminologia humana, sí. Que grunyeixen poc.
Sí, grunyeixen poc, però això d'ensenyar dents, clar, jo estic més acostumada a fixar-me, no?, a aquestes coses, però en molts casos no es veu, no ho veus. I per aquí venen moltes vegades bronques entre gossos perquè no s'ha vist això. I a vegades ni un gos jove potser ho detecta amb facilitat, no? Però hi ha molts gossos que ja uns metres ja estan ensenyant les dents, com si estiguessin somrient.
Sí, sí.
No? I bueno, clar, també estan a una alçada més baixa i a vegades no ho detectem, això, nosaltres, no? Si grunyeix, mira, encara, no? Doncs ho detectes bé. Després el lladruc, doncs, bueno, aquest ja és molt evident de que hi ha una cosa que se m'apropa que no m'agrada, vull que marxis. No tots els lladrucs són així, eh? pot haver-hi lladrucs de vine, 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 però estem parlant més dels senyals d'amenaça, no?
I és fàcil distingir? Hi ha un to?
Bueno, és que també
ho has d'haver vist tot el que ve abans.
També, però aquest lladruc d'amenaça va acompanyat també d'una postura, d'una avançar-se, fer com una carrera cap endavant, i cap endavant i cap endarrere, no? I també va acompanyat tot d'un llenguatge corporal amenaçant, de, com dient, bueno, pues, si vens, les tindrem. No és difícil, això, de detectar. No és difícil, però a vegades això, també el gos pot lladrar a un altre gos perquè el coneix i vol saludar, però no, això és fàcil, jo crec, de distingir.
Neus, ho deixem aquí, però hi havia un llibre que ens vas recomanar,
sí,
que parla d'aquestes senyals, en recordes com es diu?
Sí, no sé si hi ha, em sembla que no hi ha versió en català, però és El lenguaje de los perros, las señales de calma, de Turit Rugas. I jo li recomano a tothom que tingui gos.
I també us podeu descarregar aquest podcast, perquè aquesta secció anirà directa a la carta, i escoltar atentament tot el que ens ha explicat avui la Neus Bertran, aquesta classe magistral sobre els senyals dels gossos. Moltes gràcies, fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Molt i molt instructiva i útil aquesta classe que ens ha ofert avui la Neus Bertran d'Intercanis. Ara ens plantem a les 11 del matí, notícies, una breu pausa i seguim tot feinejant amb la filosofia a càrrec del Pere Martí.